ens havia de dir quan vam apostar per fer un podcast diari durant l'edició 100 de la Volta a Catalunya, el mes de març d'aquest any, que arribaríem a dia d'avui amb aquest programa setmanal dedicat exclusivament al ciclisme. Juraria que no m'equivoco si dic que Catalunya Ràdio és el primer mitjà generalista a Catalunya que aposta de manera decidida per aquest espai. Hem fidelitzat de manera regular pràcticament mitja hora setmanal de ciclisme. Avui tanquem la parada d'aquest 2021, però si tot va bé, tornarem a finals de gener, quan arrenqui la temporada de carretera. Us agraïm a tots que hi hagueu sigut i esperem que quan tornem encara hi sigueu, perquè el ciclisme no s'atura. Avui parlarem del Mundial de Pista, que s'ha celebrat aquests dies a Roubaix, i com que és l'últim dia, tancarem amb una entrevista que fa molts dies que esperava poder fer.
Va ser una experiència única, no? Perquè era molt fora de lo que era, pues, les ambaixades o les coses que jo tenia accés. I es reunien pel matí, elles anaven també amb l'equip masculí, que els hi feien una mica d'escolta, o sigui, mentre entrenaven, ells anaven per davant i per darrere.
I també és el dia de passar comptes, perquè Ràdio Volta existeix, perquè hi sou, perquè comenteu la jugada, us queixeu, proposeu millores i ens feu preguntes. I avui respondrem una qüestió que teníem pendent.
Sin duda se abre o se puede abrir un nuevo contexto. Estos ciclistas, independientemente de que tengan un peso mayor a la media, que por cierto los últimos ganadores se acercan más a pesos de 67, 68 kilos, más que los 60 o 58 y pico que podía haber una época, vamos a decir, post Miguel Indurain, pues bueno, todo esto nos hace entender que estos deportistas a nivel metabólico tienen otras características que les hace estar ahí arriba.
I acabarem amb l'alta fidelitat del Frank Lluís, que ha estat l'encarregat de posar cada setmana el punt i final vinculant ciclisme i música. Apa! Tots a la pista de ball.
Quina misèria. Quin berenar. S'aigua les mini.
Obrim l'últim Ràdio Volta de la nostra primera temporada. Avui, a més, amb un regal per a vosaltres. De seguida us expliquem de què es tracta i com el podeu aconseguir. 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Roubaix, aquesta ciutat del nord de França que frega els 100.000 habitants i tan associada al ciclisme per la clàssica París-Roubaix, ha estat aquests últims dies l'epicentre mundial del ciclisme en pista. De fet, l'activitat no s'ha concentrat al mític velòdrom André Petrier, sinó a un de més modern, funcional i sota cobert, l'Estat Velodrom, que està situat justament enganxat a l'altre, enmig d'un magnífic complex esportiu. Han estat 5 dies de competicions amb 326 corredors i 22 mallots irisats, 22 campions del món. I a més, homenatges, com el que ha rebut Kirsten Wild després de la seva última competició com a professional, la neerlandesa de 39 anys, amb un palmarès inacabable en carretera, però sobretot en pista, on, entre d'altres, suma 18 medalles en mundials.
And she's going to be recognized by David Lepartien. On a wonderful career. And she has brought a heck of a lot to cycling. Kirsten Wild, one of the all-time greats.
Se'm fa difícil escollir pocs noms propis d'aquests dies. Podríem parlar de la jove alemanya Lea Sophie Friedrich, però sobretot m'ha cridat l'atenció veure l'hora en puntuació de la belga Lotte Kopecky.
Belgium's first rainbow jersey of the week. Lotte Kopecky in absolutely fantastic form. Superb stuff. A really dominant performance.
En un resum, no ens podem deixar per res la medalla danesa formada per Michael Morkov i Lasse Norman en Madison. Segon or mundial consecutiu, just després de guanyar l'or olímpic.
To the gold medal in Tokyo, Michael Morkov and Lasse Norman Hansen are the world champions. Italy finishing second place. Belgium as Kenny de Keitele says goodbye to the professional peloton. But the Danes are number one at the moment. They started the race.
I per noms propis també el de l'italià Elia Viviani, or en eliminació.
What a way to end these track world championships. Italy with their best ever championships, hearing their national anthem with Elia Viviani.
Bé, resumir sempre és de mal fer, perquè en deixem molts a fora, però és que avui tinc pressa per presentar-vos la següent història i la següent protagonista, l'Elisabet Díaz, actualment a l'ACNUR, ja sabeu, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, va escriure fa un temps un reportatge sobre la selecció de ciclisme femení de l'Afganistan. En aquell moment, el 2016, la situació que vivia en aquell grup de noies ja era molt crítica. Ara fa poques setmanes, com sabeu, la situació al país va canviar de forma radical amb l'arribada al poder dels talibans. Això afecta de manera molt directa a diferents aspectes del dia a dia del país i de la seva gent. Tots reben, però especialment les dones. I allò que aquell grup de noies feien temps enrere, entrenar en bicicleta, ara els és completament prohibit. I és que les dones tenen prohibit practicar esport a l'Afganistan. No podem tancar els ulls davant d'aquesta situació i és per això que volem conèixer millor què va passar en aquell reportatge de l'Elisabet.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Elisabet Díaz, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
T'enganxem a l'altra punta del món, eh? Estàs a Washington, oi?
Sí, aquí a Washington, sí.
Molt bé. Escolta, avui volia parlar amb tu per tancar aquesta temporada de Ràdio Volta. Seguim parlant de ciclisme, però sí que hi ha una història que fa temps que la vaig llegir a la revista Volata, gairebé fa 6 anys, i em va marcar, em va quedar gravada, i jo crec que ara és un bon moment per recuperar-la. En aquell moment, tu vas estar a l'Afganistan amb la selecció femenina de ciclisme d'aquell país, i els vas acompanyar durant una jornada, veient les noies com sortien a entrenar, els problemes que vivien o que es trobaven des que sortien, des que pujaven a la bicicleta, els problemes que tenien a casa. I m'agradaria que ens recordessis, que ens expliquessis una mica com va ser allò. Ja et dic, ara ens traslladem a uns 6 anys enrere. Com recordes aquella jornada amb les noies de la selecció de ciclisme femení de l'Afganistan?
Doncs mira, jo estava treballant per la televisió afgana i estava fent un munt de temes així de gènere, de governança. Era un moment a l'Afganistan pues, que estava bastant obert amb aquests temes, i em van contactar els de Volata i em van dir l'equip femení de ciclisme. Quan vaig arribar a l'oficina li vaig dir a un company que tenia tot sona aquest equip, i em diu, sí, de fet jo, la meva exnòvia és la germana d'una de les ciclistes. I li vaig dir, ostres, pues, si em poguessis aconseguir passar un dia amb elles i seguir-les. I bueno, pues, ell mateix ho va arreglar tot. De fet, era un moment que sí que hi havia atacs, llavors va ser una mica complicat el tema, perquè jo havia d'esperar a que em donessin permís per sortir i el permís no arribava, però bueno, al final ho vam aconseguir. Llavors vam quedar tot un dia, les vam seguir mentre entrenaven. I va ser una experiència única, no? Perquè era molt fora de lo que era, pues, les ambaixades o les coses que jo tenia accés. I es reunien pel matí, elles anaven també amb l'equip masculí, que els hi feien una mica d'escolta, o sigui, mentre entrenaven, ells anaven per davant i per darrere, i l'entrenador anava amb el cotxe i els hi anava, pues, donant les indicacions. I bueno, ja les veies que algunes eren com més professionals que unes altres, ja tenien molts més anys. I mentre anàvem fent la competició, la veritat és que cridava molt l'atenció. Jo estava una mica nerviosa perquè sabia que hi havia temes de seguretat, perquè eren noies que anaven vestides de ciclistes, o sigui, amb roba molt apretada, amb colors una mica vistosos i fent algo que a l'Afganistan durant molt de temps i a l'època dels talibans havia estat totalment... Bueno, no era acceptable, no? Llavors, lo interessant de tot això va ser tota la conversa amb l'entrenador i amb una de les noies que aquell dia s'havia lesionat i estava al cotxe, i m'explicava una mica, no, com el ciclisme les estava empoderant i com elles sentien aquesta necessitat de que visualment veiessin a la ciutat que elles eren capaces de fer el mateix que feien els homes. Va ser un dia molt, molt interessant. Es va acabar tot perquè va començar a ploure, però bueno, ja m'havien explicat que l'entrenador em va explicar, per exemple, que ell, quan van caure els talibans, pues, va voler tornar a intentar obrir l'equip femení, i que al principi li va costar moltíssim perquè havia de... ningú es volia apuntar, no? Hi havia com molta por. Llavors ell va haver de convèncer les seves pròpies filles de que s'apuntessin a l'equip, i llavors anar als veïns i a la gent que pogués interessar-li i dir, mira, si les meves filles estan aquí, no et preocupis. O sigui que havia sigut tot un procés de tornar a establir l'equip. I tenien algunes noies que eren bastant bones, que una de fet ha estat als Olímpics aquest any, que ja havia estat a Japó amb competicions internacionals. O sigui que hi havia algunes noies que realment estaven prenent-s'ho molt, molt en sèrio i que tenien aspiracions internacionals. I de fet una d'elles, pues, com et dic, va estar aquest any als Olímpics amb l'equip de refugiats. I ara viu a França, és refugiada amb la seva germana i és bastant... bastant coneguda, no? Perquè ella reivindica no només el poder ser dona i el tema del ciclisme i de l'esport, però també pues, defensar sobretot els drets de les dones allà on va. Llavors és bastant, també bastant vocal. Llavors fa servir el ciclisme com la seva manera d'expressió i la seva manera de reivindicar que les dones també tenen els mateixos drets, això és el que deien tota l'estona, no? Nosaltres també podem.
No t'he tallat fins ara perquè m'estaria hores aquí escoltant-te com ens ho expliques, però volia posar una mica de context perquè m'ha cridat l'atenció. Jo recordo d'aquell reportatge, llegir com explicaves, que anaven cap a direcció Jalalabad, l'estat de la carretera, que no era molt bo. M'ha cridat l'atenció ara que deies això, que aprofitaven l'equip masculí que els acompanyava i les protegia d'alguna manera. Anirem a la situació actual amb els talibans, però en aquell moment, quan encara no governaven o no tenien el control del país els talibans, quina era la situació de la dona al país?
Mira, és un país... A les grans ciutats era diferent, no? A Kabul era una ciutat que s'estava modernitzant, la gent... S'ha de pensar que a l'Afganistan el 60% de la població té menys de 25 anys. Llavors, els que tenien 20 anys ja havien crescut sense els talibans a les ciutats, gent amb molts interessos, amb accés al social media i que estaven lluitant per un altre país. Llavors, el que és la ciutat, sí que hi havia certa... ser liberal, no? Veies gent de tant en tant veies algú amb burca, però no era el cas a Kabul. A la que sorties de les grans ciutats... no veies una dona que no portés una burca. Uh-huh. Llavors, pues hi havia molt contrast, no?, entre la zona que era rural i que no era, i la zona que era més la ciutat. Llavors, clar, això va ser un gran impacte també, perquè nosaltres, i per això et dic que anaven una mica escoltades, perquè, pues clar, al agafar la carretera aquesta de l'Alabat, ja vam passar a una zona que era bastant més rural. I, sincerament, hi havia moltes mirades... Hi havia crits, o sigui, hi havia comentaris que a mi fins i tot em posaven incòmode, però bueno, suposo que ja estaven acostumades, no? a sentir totes aquestes mirades i aquests tots comentaris. Llavors, era un moment en el que estava començant a obrir-se, però sobretot a les ciutats. Ja. Sobretot a les ciutats.
Clar, i ara ens trobem amb la situació actual que, és que, clar, ja no sé ni què preguntar-te. Ara mateix, la situació de la dona, és que això de sortir... Aquest reportatge, per exemple, a dia d'avui no el podries fer perquè no hi ha equip femení.
Bueno, no, perquè ens haguéssim posat tot a risc. O sigui, això seria impossible ara mateix, completament. De fet, mira, totes... Jo sempre dic que les meves role models han sigut dones afganes de 20 anys i jo en aquell moment tenia 34, perquè era, o sigui, per mi era al·lucinant. Les lluitadores, la manera com s'expressaven, tot, o sigui, en un ambient bastant agressiu, no? Perquè tot i que pues, no hi havia els talibans i teòricament, pues, i t'estic parlant de Kabul, era una democràcia, culturalment encara era molt repressiu, però elles pues, molt, molt lluitadores. Totes aquestes persones que jo conec ara, i també els homes, perquè eren molt periodistes i gent pues, de la ciutat que estaven amb les arts, estan ara són refugiats. O sigui, ara mateix, clar, el problema és que aquesta gent va créixer amb possibilitats. Hi havia jutges, hi havia pues, persones que lluitaven pels drets de les dones o per altres drets, que estaven intentant tenir un país que es desenvolupés, no? Perquè si tu mires, o sigui, un país desenvolupat també té un indicador que és la igualtat de gènere. O sigui, això forma part de tot. I era un país que estava intentant desenvolupar-se, que estava intentant anar endavant, no? I necessites totes aquestes... Però la gent que tenia l'oportunitat de marxar acaben marxant. Llavors, ara mateix és desesperant, i el que no ha pogut marxar és desesperant, i sobretot les dones que estaven en polítiques, que eren metges, que estaven estudiant. I, bueno, t'he de dir que també els homes, no? Nosaltres ara ens centrem molt com a la dona no la deixen anar a l'escola, bueno, però l'home el deixen anar a l'escola i tampoc estan estudiant Sharia Law, no? Que és la llei islàmica. Yeah. I els talibans són molt bons fent la guerra, però no són molt bons governant, no? Perquè no ho han fet mai d'alguna manera en els últims 20 anys. Llavors, la situació és bastant delicada per tothom. I això, jo una de les coses que vaig aprendre amb aquest grup va ser la relació que tenien amb l'entrenador, no? Aquesta relació era molt, 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 molt propera. Fins i tot es tocaven, que per mi era com una cosa que no veia tant. Ell les tocava, però d'alguna manera molt, molt, molt... Eren amics i molt paternal, no sé. Llavors, per exemple, jo cada cop que veia que alguna dona havia triomfat, tenia un pare també que l'havia recolzat molt. Per exemple, gent que havia pogut estudiar i el pare l'havien pagat als talibans en el seu poble perquè sempre intentava que estudiés. Llavors, no podem separar la societat afgana només amb les dones que no tenen drets. Bueno, els homes també els estan traient els drets. I és una societat que necessita desenvolupar-se. I llavors, hi va de la mà. O sigui, realment... no és només les dones, m'estic liant, perdona, però...
No, s'entén sí. Perfectament perquè hi ha una qüestió de desequilibris que com m'expliques, és impossible deslligar una qüestió d'una altra. Jo sé que tu ara estàs a l'ACNUR, sí que et volia preguntar si mantens el contacte amb alguna d'aquelles noies. Ens has explicat que una d'elles va participar als Jocs Olímpics amb l'equip dels refugiats. No sé si ja has seguit parlant des d'aquella època.
Doncs mira, jo justament i per cosa de la vida vaig acabar a l'ACNUR i portava la campanya als Olímpics l'any del 2020, però anava a veure-la a la Matsuma i li anava a portar una còpia de la revista Volata perquè ella surt, no, a les fotos. Per casualitats de la vida anava a fer un reportatge sobre ella un altre cop, justament abans que anés als Olímpics, però com va venir la pandèmia es va parar tot i no vaig poder. Però jo sé, ella està a França ara mateix amb la seva germana i les persones de l'ACNUR de França tenen molt de contacte amb elles i els hi fan seguiment i estan bé. Mm-hmm. Però, clar, és una pena perquè elles són les màximes representants del ciclisme femení d'Afganistan i només poden seguir desenvolupant la seva carrera i les seves habilitats sent refugiades. I aquest és el que representa el que és l'Afganistan d'avui en dia. O sigui, han d'estar fora per poder realitzar-se com a persones, perquè dins ara mateix és impossible.
Em sembla importantíssim que aquí donem veu a aquest discurs, perquè aquí parlem amb total tranquil·litat i normalitat de diferents competicions, de mundials, de diferents modalitats, i estem parlant de ciclisme, però és que al final el ciclisme també és la vida, i a la vida doncs, s'ha de posar de manifest tot el que ens estàs explicant avui. Abans ens deies, és que m'he liat una mica quan... No, jo crec que estàs fent un retrat molt, molt acurat del que és la societat a l'Afganistan, no només pel que afecta a les dones, i en aquest sentit hi ha una última pregunta, Elisabet, et volia preguntar, tu amb la teva experiència, amb tot el que has viscut, amb tot el que saps, quines perspectives de futur els veus a aquestes noies ciclistes afganeses? De fet, et diria que les dones en general, o la societat afganesa en general, ja sé que és una pregunta complexa, però no sé si a curt termini és hora d'una mica de plegar veles i resistir com es pot, o creus que hi ha motius per l'optimisme?
Hi ha dues coses. Les que estan fora com refugiades podran fer la seva vida perquè estaran en una societat X, no?, de benestar. En aquest cas, aquestes noies estan a França i estan amb totes les garanties d'un estat que els dona garanties. Les que estan a l'Afganistan, dins, ara mateix, estan en una situació molt complicada. O sigui, pensa que abans se li posava, no només se li posava molts diners de desenvolupament a l'Afganistan, perquè a part de que hi hagués una guerra, volia mostrar-se que el país podia funcionar. ara mateix, i des de l'ACNUR, és un tema d'emergència. Hi ha gent que s'està desplaçant, hi ha gent que està sortint i la gent està passant gana. Llavors, les escoles, perdona, no han tornat a funcionar. Llavors, és un tema molt d'emergència i de cobrir les necessitats bàsiques. Amb això no hi ha esperança per res més. Llavors, l'única cosa que hi ha gent que té una mica d'esperança és que s'ha acabat una guerra, no? Perquè al final, doncs, bueno, les ciutats eren una mica bombolles, però no hi havia una possibilitat. Un país en guerra no té una possibilitat de desenvolupar-se, perquè al final tot va amb això, no? Va lligat de la mà. I ara mateix, clar, l'única esperança que tenien és, bueno, potser hi haurà pau, no? Perquè no hi ha guerra. El que passa és que... pues ja és el que havia dit abans, que la confiança internacional cap als talibans a poder gestionar un país, no? Que han estat 20 anys només gestionant la guerra, doncs és una mica escèptica, posem-ho així. Jo crec que ara mateix, per les dones, les generacions que han viscut aquesta llibertat, no sé psicològicament, no em puc posar ni a la seva situació de lo terrorífic que deu ser pensar que has d'estar a casa, bàsicament. També, mira, quan jo estava allà, les dones, és un país molt complex, però les dones que tenien les àvies se'n recordaven de portar minifaldes i d'anar a la universitat.
De l'època soviètica,
I després se'n recordaven de tota la repressió. Llavors, clar, hi ha una memòria generacional de nosaltres érem una societat molt oberta. Després hi ha tota la memòria de la repressió i després hi ha tota aquesta memòria de, bueno, hi ha esperança i ara tornen un altre cop a 20 anys abans. Llavors, jo crec que ja tenen un caràcter lluitador, és una cultura molt lluitadora, han estat sempre en guerra, però ara mateix és una situació d'emergència, d'emergència per salvar vides. Llavors, ja, és complicat. Però sí que se li ha de donar veu i no s'ha de veure com algo que passa allà fora i que no es pot fer res i és un lloc on només la situació de les dones és dolenta, no, és la situació de tothom que és dolenta allà. Clar.
Sí, sí. Doncs mira, nosaltres hem fet una mica de trampa perquè hem aprofitat aquest article, aquest reportatge sobre un equip de ciclisme que vas fer tu, doncs, per poder parlar amb tu i posar sobre la taula tot aquest discurs que, com tu dius, se li ha de donar veu, i si tenim un petit altaveu per poder-ho aprofitar, doncs és el que volíem. I jo crec que per tancar la temporada realment ha estat una entrevista molt, molt, molt interessant el que ens has aportat avui. Elisabet, t'ho agraïm moltíssim.
Gràcies. Sí, i ara que hi ha nous refugiats a Espanya, jo també diria que els incloguem a la societat, que ells també estaran molt interessats en fer coses com el ciclisme, que l'esport sempre uneix a la gent, i bueno, això, que com a mínim, si no pots fer alguna cosa internacionalment, ho pots fer a nivell local.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Elisabet.
Gràcies, Ida, gràcies.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Que dur que he sentit tot això que ens acaba d'explicar l'Elisabet. En qualsevol cas, ho seguirem de prop i a Ràdio Volta intentarem aproximar-vos tot el que té a veure amb l'univers ciclista. Ara, canviem radicalment de qüestió, perquè si hi ha una cosa que ens ha ensenyat aquest any de Ràdio Volta és que gran part del programa sou vosaltres. La interacció que hem mantingut durant aquests mesos ens ha fet sentir vius i ens ha deixat la sensació que aquí no pedalem sols. Entre d'altres, durant aquests mesos hem competit, durant el Tour i la Vuelta, gràcies als amics de Cycling Fantasy. Ens heu ajudat a millorar aspectes diversos i fins i tot ha sortit alguna petita discussió. O millor dit, preguntes per aclarir algunes afirmacions. I un dia vaig dir alguna cosa així com que per guanyar una gran volta de 3 setmanes, Wout van Aert havia de perdre pes. Aquest és, de fet, un dels grans tòpics del món del ciclisme. Però per Twitter, en una conversa amb el Pere Ferrés, va aparèixer el Xavier Carbó i em va dir... Ho he sentit moltes vegades, això. No va guanyar Indurain tot el que va guanyar amb 80 quilos i una alçada similar? Tant ha canviat tot? Ho pregunto des de l'absoluta desconeixença. Doncs bé, jo en aquell moment li vaig prometre una resposta. I aquí la tens, Xavier. És el moment tècnic de Ràdio Volta, perquè no et respondré jo, sinó que qui ho farà és l'Aitor Biribay, fisiòleg que aquest any ha treballat amb l'equip Astana i que l'any que ve continuarà al màxim nivell en un altre equip. L'Aitor és una de les veus joves a seguir, estigueu-hi molt a sobre, aquest jove fisiòleg basc. Són 3 minuts d'explicació. Insisteixo, són tècnics. Pareu bé l'orella, que tots plegats n'aprendrem. Aitor, Van Aert, que és un ciclista molt complet però amb molt pes, pot guanyar una gran volta de 3 setmanes?
Hola Isaac, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es muy interesante, ¿no? Ver cómo una variable que siempre se ha tenido muy en cuenta tradicionalmente en el ciclismo de ruta, pues abre nuevos contextos de comprensión, ¿no? Hay que comprender que el peso, la masa total de un ciclista, evidentemente es uno de los determinantes del rendimiento deportivo, no el único, es uno de ellos, y este pues coge aún más importancia cuando la subida comienza, ¿no? Cuando la carretera se pone para arriba, y más aún en una gran vuelta cuando estos esfuerzos son consecutivos. Pero lo dicho, no es el único determinante, hay otros múltiples determinantes de este rendimiento, y bueno, esto nos lo están haciendo entender pues ciclistas magníficos como ahora mismo Wout van Aert, ¿no? Que nos abren un poco este nuevo contexto de comprender el peso, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos deportistas que generalmente tienen una mayor masa corporal total, son más voluminosos en cuanto que también tienen una mayor masa muscular y por lo tanto tienen un perfil metabólico también mucho más glucolítico, de utilización de la glucosa, tienen un mayor componente de fibras tipo 2, y bueno, esto nos hace entender cómo el ciclismo está cambiando hacia esa línea, ¿no? Estos deportistas cada vez van más rápido en la bici, y lo que antes se comprendía como eficiencia del uso de los sustratos energéticos, especialmente de las grasas, pues ahora se está convirtiendo más a ir todo el día al MotoGP, ¿no? Al uso de la glucosa. Esto hace pues que esta gente pueda pasar los puertos de montaña con la gente menos pesada y las diferencias no sean tan altas, especialmente en el Tour, donde estos puertos no son tan empinados, probablemente en el Giro o incluso en la propia Vuelta a España puede ser diferente, y sin embargo pues en una disciplina como la contrarreloj, donde el peso absoluto y la potencia absoluta pues es probablemente más determinante que la potencia relativa, pues puedan sacar esta diferencia. Resumiendo, sin duda se abre o se puede abrir un nuevo contexto. Estos ciclistas, independientemente de que tengan un peso mayor a la media, que por cierto los últimos ganadores se acercan más a pesos de 67, 68 kilos, más que los 60 o 58 y pico que podía haber en una época, vamos a decir, post Miguel Indurain, pues bueno, todo esto nos hace entender que estos deportistas a nivel metabólico tienen otras características que les hace estar ahí arriba y ser capaces de, en estos momentos críticos para ellos como la montaña o los puertos de montaña, pues pasarlos adelante y luego sacar una diferencia en la contrarreloj o en otros aspectos de las distintas etapas, ¿no? A nivel metabólico es donde nosotros, desde la comprensión del metabolismo y la fisiología, estamos intentando buscar estas soluciones y bueno, nos hace de alguna manera entender que evidentemente el peso, aunque es un factor limitante, pues bueno, se debe comprender dentro de otros muchos, y estos deportistas magníficos que están rompiendo todas las reglas también del metabolismo nos están un poco rompiendo los esquemas y haciendo entender que hay mucho más allá de esa figura que entendíamos como prototipo de gran vuelta. Y bueno, esto es lo bonito también del ciclismo actual.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Magnífica aquesta explicació, moltes gràcies, Aitor. Ja m'agrada que fotem el llistó ben amunt per aprendre'n. I per cert, ja que estem en Van Aert, em ve com en ell el dit per parlar-vos del regal que tenim. Creieu que Van Aert ha estat el millor ciclista de la temporada? O us quedeu amb Pogacar? O amb Annemiek van Vleuten, o amb el Roger Adrià, que decidir això és molt personal i no tot es resumeix en victòries. Qui ha estat per vosaltres el millor o la millor ciclista de la temporada? Expliqueu-m'ho per Twitter, @IsaacVilalta, i a finals de setmana, dins del Tot Gira, de Catalunya Ràdio, farem un sorteig per veure qui és el guanyador d'aquest regal. Herois de la Volta, els protagonistes de 100 curses de llegenda, un llibre escrit pel Rafael Vallbona, d'aquests amb tapa dura, de grans dimensions, amb una edició molt acurada. És un llibre de col·leccionista que repassa la història de la Volta a Catalunya a través dels seus protagonistes. Bé, ja us ho anirem recordant. I ara va, que acabem. És el moment d'agrair el paper que han tingut tots els que han pedalat per Ràdio Volta aquest 2021, les lliçons setmanals del Fletxa. Juato, com n'hem après, amb tu? Amb el tapat del Xevi, que ens ha fet jugar, i amb la música del Frank Lluís, que és a qui vull saludar ara. Frank, ets l'encarregat de deixar el llistó ben alt. Que sàpigues que t'espero encara per pedalar pel Berguedà, perquè et vaig ben estovar a la Lliga de la Vuelta, però a part d'això, com he ballat amb tu. Quina manera d'acabar el programa, quin savoir-faire, quin estil suant al Mont Ventoux, quina varietat d'estils que ens has portat, com hem après. Ai, que m'emociono. Va, Frank, tot teu.
Carai, carai, Isaac, escolta'm tu, que jo et portava una cançó de finals i amb aquestes paraules tan boniques que em dius, ara em faràs emocionar i potser t'hagués hagut de triar una cançó d'amor. Per exemple, de l'últim disc de l'Elton John, que és nou de trinca, n'hi ha una que es diu Always Love You.
I will always love you, even when I say I don't.
Potser m'hagués hagut de quedar amb aquesta, però el cas és que te n'he triada una altra. T'he triat avui, per acabar el programa i acabar aquesta primera temporada d'Icat Volta, Finals, de Souza. Pel títol, que és obvi, per la cançó que sona de nassos, perquè els de Souza són un dels grups que a dia d'avui fa cançons pop en català més rodones, perquè són de Mallorca, i ja estem pendents de finals del mes de gener, que tornarà la temporada amb la cita que és el Challenge Ciclista de Mallorca, i, si encara en vols una altra, aquesta cançó, Finals, de Souza, és del seu penúltim disc, que és el Futbol d'Avantguarda. Doncs ara jo crec que estem veient, des de fa ja uns quants mesos, ciclisme d'avantguarda, ciclisme total, amb gent d'aquesta que ho corre tot, que està en forma durant tot l'any i que guanya monuments i guanya grans curses i proves d'una setmana, un autèntic festival. Moltes ganes de que torni Ràdio Volta i ja l'últim, que m'enrotllo sempre, ja ho sé, recordar-vos que tenim en marxa aquest concurs i Cat Volta, ho teniu tot ben explicat al web i a l'app d'ICAT, perquè estem buscant la cançó oficial de la Volta Ciclista de Catalunya 2022. Isaac, un plaer, com sempre. Tu xiula i aquí em tindràs. I ara sí, la cançó Finals, de De Souza. Un petó.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.